Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Així és, així estem, així continuem. Molt bon dia, soc Raül Puchol i, al igual que a Jorge Monsonís, ens encanten els 12 de maig, perquè és dilluns, i és un dilluns més que especial. Avui no estem al Real Casino Antic de Castelló, com és habitual, tampoc estem a les festes de Sant Pasqual, com és habitual, i més en un dia de la xulla. Estem a la Universitat Jaume I, perquè és algo excepcional el que està passant avui així, i també el coneixement és importantíssim, evidentment, i més des de que tenim universitat pública a la província de Castelló. Estem al campus de la carretera de Borriol, que es diu, i estem a un edifici que és el del Consell Social i l'Escola del Doctorat. El com i el per què? Perquè resulta que estan fent les primeres jornades de portes obertes en investigació de l'Escola de Doctorat. Això pot arribar a significar que fins ara no es feia la jornada de portes obertes, que se seguia investigant moltíssim, perquè sempre tenim notícies, moltíssimes notícies de la recerca, de la investigació que es fa des de diversos departaments de la Universitat Jaume I, i que esta Escola de Doctorat també li se vol donar més visibilitat. Isa és, a primera vista, el que entenem del per què la Universitat Jaume I ha fet aquestes jornades de portes obertes, que, a més, coincidís en el desè aniversari de l'Escola de Doctorat. Però per parlar d'això i molt més, ja ens acompanya qui més sap, o que suposem que més sap de tot el que avui i demà succeirà així, com és el vicerrector d'Investigació i Transferència, Jesús Lancis Sáez. Bon dia, buenos días, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos.
Bon dia, Raúl. Encantat d'estar amb vosaltres i de poder explicar-vos què és el que fem.
Nosaltres també, i li vaig a confessar una cosa, ens apassiona, ens pareix fascinant quan apareixen les notícies d'investigacions que s'han desenvolupat des de la Universitat Jaume I, però mai havíem estat un poc en els budells, en la panxa, en el motor, en la forma en la que organitza tot això, com és el cas, i per això estan realitzant-se aquestes portes obertes.
A la Jaume I tenim al voltant de 190 grups de recerca, vora 200 grups. Som una universitat, com ho sapigueu, molt generalista, que tenim estudis en ciències, enginyeries, humanitats, ciències jurídiques i els més recents és de salut. I el nostre professorat dedica una part important de la seva tasca a generar coneixement, a fer recerca. I realment tenim grups, instituts de recerca prou competitius, prou enllaçats en les necessitats de l'entorn, generant resultats arrelats en el que necessita la societat, en el que necessiten les empreses. I una part molt important és la formació d'investigadors i investigadores. I això es fa a l'Escola de Doctorat. És el lloc que tenim al campus per a formar a les persones que han de fer recerca.
Insistís que és apassionant, no? Sobretot la gent que tenim certa edat, que hem vist créixer a la Universitat Jaume I. Ara, per exemple, ens ha sorprès una de les coses que ens acaba de dir, i és la sanitat. Però si la facultat fa no res que m'ha obert, ja tenim grups de recerca, també.
Tenim grups de recerca, alguns que arrenquen de més antic, en l'àmbit de la psicologia. Hi ha grups que han utilitzat des de abans de que les TIC hagin envaït l'espai, i hi ha grups que estan treballant en aplicació de les TIC, els tractaments d'ansietat, depressió, etc. Són pioners de la Universitat Jaume I des de molt antic. Però més recentment s'han incorporat grups en l'àmbit de la infermeria, les cures, grups en l'àmbit de medicina. Hi ha estudis, per exemple, en l'època del Covid, de salut, epidemiologia, però també grups que fan recerca més de l'àmbit biomèdic. Hi ha una cosa que a mi també... Jo soc de l'àmbit de les ciències més bàsiques, de la física, i no puc... És completament sorprenent per a mi que se puga accedir a la informació que n'hi ha en l'interior d'una cèl·lula, tallar, estudiar, analitzar, modificar... I tot això en ambients, per exemple, per a estudiar els ambients tumorals, per a poder, diguem, atajar, no?, els problemes que deriven de malalties com el càncer o la de enfermedades neurodegeneratives. I cada vegada comencen a incorporar-se a la Jaume I persones que són capaços de tirar per ahí.
És dir que la transversalitat també s'unís?
Sí, completament.
De diferents departaments, en aquest cas.
És molt, molt important. En l'àmbit de, per exemple, recorde... a l'àmbit del Covid, que varen fer... lo varen fer diverses administracions, però així al campus lo varen fer en recursos propis. La interdisciplinaritat de gent de l'àmbit de química analítica, fent un mostreig de les aigües residuals del campus per a poder detectar, conjuntament amb la gent de microbiologia, l'existència de virus i de restos de virus en les aigües per a detectar quan d'estès estaven les persones que hi havia al campus la malaltia. Perquè moltes vegades, com recordeu, era asimptomàtic. No? I la col·laboració entre gent de diferents àmbits normalment és molt més rica.
I les investigacions que se realitzen a la Universitat Jaume I per els diferents grups de recerca tenen també molt de ressò internacional. Això és el que també sempre ens crida l'atenció.
La recerca no coneix de fronteres. Fer recerca de qualitat és fer recerca que es diu de frontera, que està a frontera vol dir que no és coneguda ni a Castelló, ni a l'Estat, ni al món. I per això és molt important que els investigadors i investigadores tinguin contactes, facin estades de recerca en altres laboratoris per a conèixer justament on estan els límits del coneixement i tractar de donar un pas endavant. No? I això és fer recerca.
Jesús Lanzisáez, vicerrector d'Investigació i Transferència a la Universitat Jaume I, perquè s'ha volgut fer esta jornada de portes obertes que ens plantegem, si tenia que veure amb el desè aniversari de l'escola de doctorat o...
Pues jo crec que es junten dues qüestions. Una qüestió és, crec que és convenient que la societat de Castelló conega esta vessant de la universitat, la vessant d'investigació, la vessant de que hi ha grups que aporten coneixement que després, si vols, podem comentar-ho, aporten valor afegit a les empreses, a les administracions que tenim. Mm-hmm. Aleshores és necessari donar-lo a conèixer. I també és necessari a les persones que estan formant-se en la Jaume I, fent un grau, fent un màster, o estan fora de Castelló, estan en un altre lloc. Què implica fer un doctorat? Què implica formar-se com a nou investigador o investigadora? Crec que moltes vegades els estudiants que estan en el grau i en el màster ho desconeixen. No saben molt bé què és fer una tesis doctoral, què és fer recerca, i per això hem considerat que era una bona oportunitat, coincidint en el desè aniversari, donar a conèixer això.
Que habitualment els veiem quan es posen el barret cada començament del curs acadèmic, però què hi ha darrere? Quina és la preparació? Quina és l'eina, la ferramenta que la Universitat de Jaume I posa a l'abast, tant de la gent d'ací com d'arreu del món que vulguin realitzar aquestes recerques mitjançant l'Universitat Jaume I? 10 anys de l'escola de doctorat. Vostè estava ja al principi?
Jo vaig ser la persona, el primer director de l'escola de doctorat en el 2013, quan les escoles de doctorat es varen crear a l'Estat espanyol en un decret de legislatiu de 2011 que va donar lloc a la creació d'aquestes estructures per a, diguem, supervisar els estudis de doctorat, dotar-los de qualitat, de procediments de qualitat i d'una estructura que abans no estava molt assentada. De fet, el doctorat va anar canviant la legislació molt a sovint, lo qual no permetria donar estabilitat. Se varen crear les escoles i ara són referents a la UGI i a qualsevol universitat espanyola. Jo vaig tindre la sort de poder participar en la creació de l'escola. Encara recorde la conferència inaugural d'Avelino Corma.
Quan Avelino Corma no era en 2013...
Acabava de ser reconegut com a Premi Príncipe d'Astúries. I bueno, recorde aquesta sala, recorde perfectament que es va omplir en la seva xerrada i va ser el punt de sortida, el dispar de sortida de l'escola de doctorat.
Que ell també és físic?
Químic.
Químic, efectivament. Efectivament. Des de 2013, per tant, a Mercè Correa Sanz, directora de l'escola de doctorat, la veu bé vostè en este moment, ja que va ser el primer director? O...
Molt millor que el primer, el director. Jo crec que ha guanyat en qualitat, consistència a l'escola, segur, en el pas dels temps. Jo crec que l'escola ha evolucionat, les primeres fases van costar d'arrencar, perquè era una estructura nova a la UGI i en totes les universitats. I ara jo crec que ja és una estructura sòlida, estable, que garanteix que la formació dels investigadors se fa en condicions, es preocupen per els investigadors, i això és mèrit de la direcció actual.
La saludem a Mercè, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos i per obrir-nos les portes en esta jornada de portes obertes per conèixer més com és la investigació i la recerca que es fa a la Universitat Jaume I. Molt bon dia.
Molt bon dia i moltes gràcies per estar així i ajudar-nos en la fer difusió d'esta tasca.
Com duem estos primeres hores dels dos dies que tenen de jornada de portes obertes, Mercè?
Pues de manera molt satisfactòria. Pensem que bueno, pues sempre tens dubtes de com és la primera vegada i sempre tens dubtes de com iniciarà la cosa, però molt bé, molta participació i la gent molt interessada.
Hi ha un detall que a mi m'ha esglaiat quan he vist la programació, que en 3 minuts tenen que expressar el com i el per què volen fer la recerca o volen el doctorat. Això és un estrès.
Això és un estrès, però això és important. En molts puestos on això li diuen la xerrada d'ascensor. És a dir, com li contaries a una persona que te trobes a l'ascensor en què estàs treballant i en què estàs investigant i fer-li-ho entendre? Sí, se tracta de que facin divulgació.
Mercè Correa Sant, directora de l'Escola de Doctora de la Universitat Jaume I. Ara seguim xerrant del que és esta jornada de portes obertes, però Jesús Lancis Saed, vicerector d'Investigació i Transferència, ens dia abans lo important que també és per a les empreses tot el que surt de NAIS des d'ací, des de la Universitat Jaume I. Quin és aquest recorregut, quina és aquesta aportació que es fa?
Pues es indubtable que les empreses que en un món canviant com el que tenim actual necessiten innovació, necessiten diferenciar-se dels competidors, necessiten aportar un valor afegit dels productes. El teixit empresarial de la Comunitat Valenciana normalment està basat en pequeñas i mitjanes empreses i és difícil que tinguin laboratoris d'I+D com persones contractades. Per això és molt important que acuden a les universitats públiques, als centres de recerca, a contar els seus reptes, els seus desafiaments i poder incorporar innovacions en els processos. I de fet, bueno, pues així tenim un teixit empresarial, l'àmbit del sector de l'agroalimentació, que acudís i demana projectes, innovacions als nostres investigadors, del sector ceràmic, del sector de la salut, de les noves tecnologies, de l'administració pública, de la mateixa administració pública, que està demanant innovacions i millores. I per això acuden a la Universitat Jaume I a demanar el consell i el coneixement dels investigadors i investigadores.
I cada volta amb més prestigi després d'aquests 10 anys de l'escola de doctorat. Jesús, li tinc que dir també als nostres oients que per a mi és molt important que vostè siga jurat dels Premis Rei Jaume I, suposa que per vostè també, i això diu molt també de la mateixa Universitat Jaume I, de tindre'l a vostè com vicerector.
És un luxe, poder compartir un parell de dies en els Premis Jaume I, poder formar part de les comissions, dels jurats, perquè realment, això que parlàvem abans, de que la recerca no té fronteres, vull dir, lo que interessa no és local, és global, i estar en aquestes persones que han contribuït a que, bueno, el món siga com lo coneixem avui en dia, és tot un luxe.
Doncs gràcies per acompanyar-nos i per encetar este programa especial que estem realitzant avui des d'ací.
Moltíssimes gràcies a tu, Raül. Un plaer.
Que vagi molt bé, Jesús Lancis Saed. Li tinc que dir, Mercè Correa Sanz, com a doctora en psicologia i investigadora, que Jesús Lancis estava molt pagat, molt content de l'àrea de psicologia dintre del que és la sanitat, perquè ens ha dit que són pioneres en quant a la recerca investigadora des dels inicis d'esta escola.
Sí, bueno, estem des del principi. El programa en psicologia en concret és un programa molt sòlid, perquè els grups de recerca que el suporten són grups sòlids. I sí, gràcies per la part que em toca.
Compte-nos com s'ha organitzat esta jornada de portes obertes que està desenvolupant-se des d'este matí, que fins i tot ha vengut la rectora, ho dic jo perquè sabeu que és una dona molt viatgera i ha tingut temps d'estar en la inauguració de les jornades perquè, evidentment, considerem que són molt importants.
Sí, a veure, és important que la gent sàpiga què s'està fent en recerca. Com tots sabem ara, la difusió de idees pseudocientífiques és molt gran i això era una part d'aquestes jornades. Una és donar a conèixer què estan fent els grups i què oferen els propis investigadors en formació, la gent jove que està fent el doctorat, però l'altra també és ajudar-los a que sàpiguen transmitir d'una manera col·loquial però rigorosa què és el que estan fent a la societat, no? Que sàpiguen dir-li a la societat estem treballant en això i aquests són els resultats que estem tenint. Les jornades estan pensades, per tant, per a la divulgació i també per a la captació de talent. Estan pensades també per a que la gent que està fent els graus, està fent els màsters, tenen un bon expedient i estan interessats per saber què és la recerca, vegin quines possibilitats tenen, com han de fer-ho, a quins grups s'han d'adreçar i, bueno, i que ho vegin a través dels doctorants, que són els, diguéssim, les persones que han sigut com ells fa ben poquet.
Mm-hmm. Per què fer una tesi doctoral? És una gran pregunta que ha tingut resposta en la primera de les ponències d'esta jornada de Portes Obertes que ha coprotagonitzat amb Jesús, Mercè.
Mm-hmm. Bueno, lo primer de tot és tindre motivació, com comentava Jesús, la motivació per conèixer, no? I per crear coneixement. Això té que ser la base de fer un doctorat, no? I també en la idea de que és una professió, de fer recerca, ser investigador o investigadora és una professió i que, per tant, tenen que dependre, com en totes les professions, com en la teua a si mateixa, tenen que ser aprendices antes de maestros. Entonces, se trata de mostrar-los que se trata d'un aprenentatge guiat durant este temps, però que té que la motivació té que néixer d'ells i que és una carrera de fondo, en la que hi haurà altibaixos, però que és una carrera reconeguda en un salari, en molts casos, i que poden aportar molt a la societat, que tinguin consciència de que estan aportant a la societat.
I que fins i tot a voltes ja que anessin a l'estranger per poder desenvolupar-lo.
Moltes voltes. És molt recomanable, ja no sols a nivell personal, però a nivell professional és important crear xarxes en companys i companyes d'altres universitats, d'altres àmbits també. I també no sols d'anar-se'n a l'estranger, sinó també saber quines són les demandes de, com deia Jesús, de les empreses, dels hospitals, de les administracions, per a poder contribuir en això.
Hi ha ajudes, hi ha beques...
Sí, Marga, que parlarà també així, els està comentant quines són les beques i ajudes abans de ser doctorants per a poder iniciar-se la carrera, quines són les fonts de finançament en els que poden es començar a pagar-se algunes qüestions, però sobretot quines són els tipus de contractes que es proveiran d'un salari en el qual se formaran, però també investigaran i aportaran ja com a professionals de la recerca.
Doncs esta jornada de Portes Obertes que es desenvolupa fins demà en la Universitat de Jaume I per commemorar el 10è aniversari i també per posar-hi ese focus d'atenció de tot el que significa la recerca que es du a terme des de la Universitat de Jaume I, que està oberta també per gent que estigui graduada en altres universitats i que és referència en alguns dels departaments.
Per supost, sí, sí. Així acollim a tot el món i som benvinguts i sobretot si tenen interès en fer recerca, en tots els nivells, els acollim i tratem d'ajudar-los.
Algo més que vull destacar-nos, directora?
Moltes gràcies per estar així, per demostrar per ajudar-nos a demostrar la rellevància del doctorat i de la recerca.
190 grups de recerca a la Universitat de Jaume I. Imaginen el que és... I què significa, no? I què significa. Com bé també des del Departament de Comunicació, moltes voltes, moltíssimes voltes a la setmana, tenim notícies del que es faci. En este edifici del Consell Social de l'Escola de Doctorat, en la que avui estem en directe, avui 12 i demà 13 en esta jornada de Portes Obertes. Demà no estem nosaltres així, hem vingut per reconèixer, perquè ens, com diem amb Jesús, ens pareix un assumpte apassionant, tot el que representa la recerca i la investigació, de la que seguirem parlant en un instant.
Herrera en COPE.
Más Castellón.
Estar informado.
Onda vuelve a llenarse de música, arte y ritmo con una nueva edición del Festival Onda Flamenca del 16 al 18 de mayo con un cartel de excepción de conciertos al aire libre. Los Yaquis, Tijeritas, Las Chuches, Los Manolos, Jarana y Ram Maldonado de Calle y Los Maquis. Y además, actividades gratuitas para disfrutar en familia, porque el flamenco no solo se escucha. En Onda se vive, se baila y se comparte. Consulta la programación completa en onda.es. Ayuntamiento Onda.
Desde Rural Nostra Vila-real, bones festes de Sant Pasqual.
El nostre equip treballa per oferir als veïns de Vila-real condicions i serveis de qualitat amb una atenció personalitzada i propera. Pensem en tu, que busques una banca ètica en la que confiar de veritat. Rural Nostra, la Caixa Rural de la província, també a Vila-real.
Des de la plaça Major d'Esset, bones festes, Vila-real.
¡Atención, familias!
La semana del 12 al 17 de mayo vuelve a Castellón el Festival de la Familia. Jornadas de formación en el Menador y Quatre Cantons las tardes de lunes a viernes y una gran fiesta en el Parque Ribalta la mañana del sábado 17. Humor, magia, música, hará las delicias de toda la familia. Y si lo necesitas, contarás con servicio de guardería. ¡Crecemos juntos! Más información en castelló.es. Concejalía de Familia e Infancia, Ayuntamiento de Castellón.
¡Hola, Vilarreal! Desde Orenga, Finestres y Vidres desigen que estigueu pasant unes bones festes. Y si el soroll no vos deis a descansar con cal, no oblideu que tenen les millors finestres aïllants amb la qualitat de Tècnic i la garantia Incerco. Coneix més a orengafinestres.com o al 964-520-495. Orenga, Finestres i Vidres, per aïllar-se dels sorolls festers.
Herrera en COPE. COPE más Castellón.
Estar informado.
Ya nada volverá a ser como antes. Nunca dejar que nada me cambie.
Esperem que el que canvie, sense cap dubte, res tornarà a ser com abans, que no hi havia escola de doctorat de la Universitat Jaume I. Estem celebrant el desè aniversari de l'escola de doctorat. Són les 12 del matí i 50 minuts. Estem a este edifici de doctorat i Consell Social en la primera jornada de portes obertes en investigació d'esta escola de doctorat. Un programa més que especial i apassionant per tot el que ens conten els seus protagonistes. Fa una estoneta acaba de... la seva locució, la seva proposta, la seva conferència, la seva xerrada, qui és vicerectora adjunta d'investigació, Marga Vergara Monedero, que ja ens acompanya. Molt bon dia i gràcies per sentar-se un ratito aquí.
Muy buenos días.
Que no le han dado tiempo ni a tomarse el café, eso que había una pausa de café. Porque el tema también es interesante, ese plan de promoción de la investigación de la Universidad Jaume I, lo estábamos comentando con Mercè hace un momentito, esos contratos predoctorales, las becas de iniciación a la investigación que son fundamentales para poner en marcha. Porque uno no puede vivir del aire, evidentemente.
Sí, efectivamente. Lo que intentamos con el plan propio de investigación es fomentar que los buenos estudiantes tengan acceso a iniciarse en la investigación desde los últimos cursos de grado y sobre todo cuando están estudiando en máster, para intentar pues retener ese talento que interesa siempre para una escuela de doctorado que funcione bien.
¿Y se puede conseguir ese objetivo en un mundo tan globalizado, donde a veces hay más ayudas en el extranjero y demás? ¿Ahí es donde está la lucha de la Universidad Jaume I?
Sí, efectivamente. Lo que intentamos hacer con estas ayudas, sobre todo, bueno, con las becas intramurales, son para nuestros estudiantes. Es para que por lo menos pues no se nos vayan o por lo menos se inicien en la investigación. Y también intentamos fomentar que vengan, que puedan conseguir estos contratos estudiantes de fuera, ¿vale? No están limitados a nuestros estudiantes, intentamos captar también estudiantes de máster de otras universidades, no nos limitamos a nuestros estudios, pero sí el plan propio va más orientado a captar, a retener a esos buenos estudiantes de los diferentes grados y máster, para que se inicien en la investigación.
Lo estamos consiguiendo.
Pues sí, tenemos 40 becas, sacamos 40 becas para máster y 17 contratos predoctorales, que son contratos para 4 años.
Entonces, cuando la rectora, cada vez que la entrevistamos, empieza a llorar con lo de la financiación y demás, uno de los motivos también es este.
Claro.
El poder retener el talento.
Efectivamente.
No es que esté siempre llorando, Eva Alcón.
Bueno,
Soler, pero... por parte de madre. Pero,
pedimos lo que nos toca también.
Cuando es el inicio del curso académico, que siempre se reclama, sea quien sea la rectora o el rector, la financiación, uno de los motivos es eso, ¿no? Poder mantener el talento, ¿no? Y ampliar. Marga es doctora en Ingeniería Industrial con premio extraordinario de doctorado. ¿Tenemos muchos premios de doctorado extraordinarios aquí? O...
Bueno, se da...
¿O el nivel se quedó en usted, Marga?
No. No, por supuesto. Los premios extraordinarios de doctorado se dan una vez al año en cada programa de doctorado, salvo que no haya suficientes candidatos. Cuando no hay suficientes candidatos para que sea competitivo realmente el premio, entonces se dan cada 2 años. Y todos los programas tienen al menos algún premio cada 2 años.
¿Y el suyo fue de...?
El mío fue, bueno, ya ni casi me acuerdo.
Seguramente, la vida que hace muchos años, sí.
Casi ni me acuerdo. El mío fue en el 98, cuando leí la tesis.
pues ya han pasado unos cuantos añitos, 27 en concreto.
Sí, sí.
También es también dirige tesis, evidentemente.
Sí, sí, de hecho ahora una estudiante mía está presentando, ahora en la sesión de pósters, está presentando un póster, una muy buena estudiante. Y sí, intento dirigir alguna tesis. No siempre es fácil captar esos estudiantes. De hecho, esta estudiante pues tuvo primero una de nuestras becas y por suerte pues le gustó la tutorización que le hice y luego pues solicitamos, le ayudé a solicitar una ayuda, en este caso fue del ministerio, que aún son más competitivas que las nuestras. Y sí, estoy dirigiendo tesis.
¿Y te gusta?
Claro, obviamente. Además, es para los investigadores es muy importante tener estudiantes de doctorado porque es la forma en que tenemos de desarrollar mejor nuestra investigación. Piensa que si tenemos otras tareas de docencia, en mi caso de gestión, el tiempo para la investigación es muy limitado. Entonces, aprovechamos para dirigir a otros que realmente pueden dedicar más horas a avanzar en la investigación que estamos haciendo y nosotros gestionar y orientar.
¿Y en general se está satisfecho con las investigaciones que se desarrollan desde los grupos de la Universidad Jaume I? ¿Hay alguno que les haya llenado más por el recorrido que haya tenido, Marga, en todos los años?
Bueno, sí, hay algunos grupos que y algunos institutos que están muy avanzados en investigación, pues que consiguen proyectos europeos. Efectivamente, esos grupos están también reconocidos dentro del plan propio de investigación. Tenemos ayudas específicas para ellos. Y sí, sí, pues tenemos algunos grupos muy buenos en distintos ámbitos, en salud, en ingeniería, en ciencias, sí.
Salud, que nos ha sorprendido lo que nos decía Jesús, ¿no? El tema, uno piensa en salud en este momento, yo pienso en enfermería y en los doctores, en los médicos, ¿no?
Sí.
Sin embargo, están muy satisfechos con psicología.
Salud mental.
La salud mental.
Salud mental.
Claro, psicología. Sí. Antes decías, ¿y este para qué estudia psicología? ¿O esta para qué estudia psicología? Sí, ¿esto para qué sirve? Y fíjate el vuelco que ha dado la sociedad, que la salud mental es más que respetable en este momento. No es que antes no fuera, pero parecía que...
Y dentro de la universidad hay grupos muy potentes de salud mental, de psicología. Uh-huh.
Estamos en la primera jornada de puertas abiertas en investigación de la Escuela de Doctorado de la Universidad Jaume I, que se ha iniciado hoy, que va a continuar mañana. Estamos con Marga, que es la adjunta al vicerrector de investigación. ¿Qué más nos quiere destacar de estas jornadas?
Bueno, es la primera vez, nos ha costado un poco organizarlas porque no teníamos muy claro el concepto de cómo hacerlas, pero creo que están teniendo un gran éxito porque se han inscrito muchos estudiantes, las charlas están siendo muy interesantes y creo que bueno, pues es un buen punto de partida para mantenerlas y hacer unas segundas jornadas en otro año.
Bueno, pues es interesante, sobre todo para poner ese foco, ¿no? Porque a veces damos por hecho que incluso la propia comunidad universitaria lo conoce y eso no ocurre. Ya no le digo lo de divulgar para que la sociedad en general podamos conocer lo que aquí se realiza.
Efectivamente. Los asistentes son mayoritariamente estudiantes de máster y de doctorado, pero también ha venido algún director de tesis que también estaba interesado en alguna de las cosas que estamos contando.
Hemos visto que llegaban jurados también. ¿Hay algún concurso o algo?
Sí, bueno, en realidad hay dos concursos. Los estudiantes están presentando pósters, que es ahora cuando se está desarrollando. Hay un jurado específico para cada una de las ramas de conocimiento, que está formado por tres personas recién doctoradas. Y están ahora los estudiantes exponiendo a este jurado esas sus investigaciones. Habrá un premio, en este caso simbólico, de un diploma, pero esta tarde hay un concurso muy interesante que es Cuéntame tu tesis en 3 minutos. Y ahí también habrá otro jurado y ese también tendrá premios económicos también.
Fíjate, la manera de incentivar y motivar al propio alumnado con esta escuela de doctorado. Lo de los pósters es real. Cuando he llegado, es la zona de café, porque son pósters, pero pósters de los de antes. Yo digo, una universidad tan digitalizada como la UGI, ¿cómo cuelga aquí y no es todo digital? Bueno, pues... Sí. Es la manera de exponer más...
Bueno, es muy habitual en todos los congresos, ¿eh? Los congresos se exponen o bien oralmente, que será lo de esta tarde, o bien en formato póster. porque no da tiempo a hablar, si no sería muy largo hacer hacer una cualquier congreso científico, si todo el mundo tiene que hablar, pues se harían eternos. Entonces es otra forma de exponer más rápidamente.
Incluso cuando estaban dentro escuchando, estaba toda la gente allí, hay otro tipo de gente que se dedicaba a ir viendo los pósters.
Sí, efectivamente.
Como curioseando, ¿qué hace este?
Los pósters suelen estar expuestos durante todo un día, la gente va mirando y luego hay una sesión de pósters durante la que el autor del póster está allí y responde a todas las preguntas. Entonces, si a ti te interesa un determinado tema, tú lo ves en el póster, luego vas a la sesión y contactas, y en los congresos es muy habitual hacer contactos con la gente y preguntarle sobre su póster y luego pues hacer investigación conjunta.
Apasionante. Marga Vergara Monedero, vicerrectora adjunta de investigación de la Universidad Jaume I, gracias por compartir sus conocimientos con los oyentes de COPE.
A vosotros por la oportunidad.